Tornem al Sant Cugat a Fons, amb una secció que l'any passat vam fer debutar a mitja temporada i que ha renovat amb tots els honors. Oleguer Martí, bon dia.
Bon dia a tothom.
La secció de vins que ens porta l'Oleguer Martí de Vins Noé. L'actualitat mana, en aquest cas, i avui volem parlar de la verema.
Exactament, perquè a més estem efectivament en plena època de verema.
Aquí a això de la verema és, va per barris o es fa tot al mateix temps?
No, va per època. Ara és quan el raïm està madur, per tant és quan s'ha de collir.
Però no depèn de la zona, és a dir, no...
Home, sí que depèn de la zona, perquè a més fred tarda una mica més. És a dir, aquí al Penedès abans es començava al setembre, ara ja es comença a l'agost, sobretot varietats més forànies. I amb el canvi climàtic, doncs tot això s'està avançant. Però si te'n vas a la Xampanya, doncs allà, per exemple, la verema és a l'octubre, i Alsàcia o aquestes zones més nòrdiques. Però, esclar, depèn del procés de maduració del raïm.
No, per això em sonava, no sabia si era una qüestió que s'ha de collir obligatòriament.
Igual que el préssec es cull el juliol-agost, o la cirera es cull el maig-juny, no?
El vi s'ha de fer després i, evidentment, tothom el fa com vol, com pot i com li permeten, però el moment de recollir és un dels moments centrals de l'any, no?
És un moment clau perquè, a més, el raïm l'has de collir en el punt òptim de maduració. I, aleshores, això avui pot ser que encara no el tingui, que demà el tingui i demà passat ja no.
Sí, pot ser qüestió de dia, això.
De setmana, sí. Sí, i llavors per això, a més fixa't que en el nostre país festes de la verema n'hi ha a tot arreu, però és que en el període aquest el pagès s'hi juga la feina de tot l'any, perquè ell ha estat cuidant la vinya durant tot l'any, i llavors de cop i volta, vinga, som-hi i collim el raïm.
I llavors, què és el que indica? És a dir, entenc que el pagès cada dia visita les vinyes, mira a veure, però com ho sap quan...
Tastant. Actualment també hi ha tècniques, perquè s'apreta una mica un gra d'un raïm i es posa en un aparell analitzador i et diu el
sucre. Ja, avui en dia això li ha tret bona part del romanticisme.
Sí, però bàsicament és el tast. A part que està clar, el pagès té un altre risc, que és que imagina't que té el raïm gairebé a punt de collir i va i aquesta tarda
cau una pedregada.
I la feina d'un any se'n va en l'aire. Això és com si tu, en lloc de cobrar el dia 30 de cada mes, cobressis un cop l'any. I llavors a la ràdio diu, mira, aquest any la temporada no ha anat bé, doncs aquest any no cobres.
Almenys
no?
Les assegurances alguna cosa deuen fer, però...
Sí, però també el món de la pagesia és una mica reaci tot això de l'assegurança, però evidentment alguna cosa. No, amb això vull dir que realment la duresa de la feina del pagès, a més pensem que el pagès és una mica l'arquitecte i el passatgista del nostre territori. I quan nosaltres ens anem amb el cotxe por ahí i ens fa goig el paisatge, és gràcies al pagès.
A tots ens agrada veure una zona plena de vinyes, però clar, si les vinyes no donen diners, el qui les manté no les mantindrà.
I una vinya mal mantinguda no fa goig.
No.
No fa goig.
I a part també, quan lluita contra els incendis, etcètera, etcètera, això és un altre paner, però en qualsevol cas... Cal destacar-ho. El que sí que és veritat és que jo tinc alguns amics que coneguts, també familiars, que un cop l'any van precisament a la verema. És una festa...
És una festa tradicional que s'ha fet sempre, tant hi ha llocs i hi ha pobles que la celebren a l'inici de la verema com celebren al final. I enguany també cada vegada s'està posant més de moda que els cellers conviden a la gent a participar de la verema, i aleshores el que es fa és que es recupera una mica les antigues tradicions i les trepitges del raïm, cosa que és una... Jo penso que s'ha de fer almenys una vegada a la vida.
No sé, a mi m'ha de ser una mica...
Ho és, però bueno, són d'aquelles experiències que poder cal passar-hi, sobretot per tenir present l'esforç que representa tot això. Aleshores, una mica, clar, un cop trepitjat el raïm i es treu el most, es passa les tines i allà inicia el procés de fermentació i fins al març o abril no tindrem el vi nou, excepte els vins aquests joves precipitats que surten a finals de novembre, bàsicament, o per Sant Martí. Hi havia la dita aquella, per Sant Martí es pitja la bota i penja la branca de pi. Llavors vol dir que les cases de pagès que ja tenien el vi a punt penjaven una branca de pi de la porta i tothom sabia
que podien anar...
que ja tenien el vi. Però, clar, evidentment, abans a pagès, de fet, cadascú es feia el seu vi i feia un volum de vi igual al que consumien durant l'any.
No hi havia excedents, no?
No hi havia excedents, però, està clar, era un consum absolutament, era com els que tenen l'horta particular.
I pel que fa, per tant, el vi, el que es recull ara al setembre, o a finals d'agost, setembre, fins ben entrat l'any que ve, no?
El vi ha de fermentar el most, aleshores després s'ha de clarificar, després se l'ha de deixar reposar un temps a les tines perquè vagi perdent les impureses. Tots aquests processos actualment també es poden precipitar de forma mecànica, però està clar, també en detriment de la qualitat del producte. Oi? Al març-abril tindrem el vi blanc o el vi negre jove, però després el vi negre o ara també el blanc també el podem introduir en botes de fusta i pot estar doncs, en temps de criança, 6 mesos, 1 any, 2, o el que cadascú decideixi.
Doncs, per tant, tenim el raïm recollit, no? Ara, d'alguna manera, comença la feina dels cellers.
Exactament.
Ha acabat la feina del pagès, tot i que els cellers que tenen les seves pròpies vinyes és una altra cosa, però ha acabat la feina del pagès, comença
la del cellerista.
Quin pes li dones? És a dir, percentualment, quin pes li dones al resultat final del vi al pagès i al...
Molt alt. A veure, tu pensa que d'un raïm bo, tu pots fer un vi dolent. Ara, un vi bo només el pots fer a partir d'un raïm bo. És a dir, el secret està realment amb la producció del producte, la matèria primera, que és el raïm. Llavors, després tu en el celler pots arribar a corregir moltes coses, hi ha additius, en pots posar més, en pots posar menys, la tendència actual és que no, per tant el raïm ha d'estar encara més ben tractat i més ben cuidat.
Per tant, la matèria primera és...
A més, és raïm i prou.
Clar, però precisament, és que és raïm i prou. Si és raïm i prou, què pot estar malament?
Un excés de producció, és a dir, que aleshores tu fas uns grans de raïm que són molt grossos, que contenen molta aigua, per tant són menys concentrats, per tant el vi, per dir-ho d'una forma planera, serà més aigualit.
O sigui, ens interessen que siguin petits.
Petits, i aleshores el most, el suc, és concentrat. Ens interessa, i perquè siguin petits, s'ha de limitar la producció de la planta. Té molt a veure també l'edat de la planta, perquè a més edat li costa més produir fruita, però la fruita que produeix és molt més bona. El cas, per exemple, dels grans vins del Priorat, que estan fets amb ceps que tenen 60, 70, 80 anys i que cada cep pot produir 2 quilos de raïm.
I un de normal...
Un de normal d'aquests
de gran producció?
D'aquests de gran producció, pues, en pot produir pues, mira, la relació de 16.000 quilos per hectàrea.
Ah, doncs 16.000 quilos per planta?
No, per hectàrea, per planta, això hauríem de dividir, però poden ser uns 16 o 17 quilos.
Per tant, clar, evidentment surt molt menys vi, clar. Hem parlat a vegades del tema del preu.
Surt molt més vi, però de molta menys qualitat. A més producció, menys qualitat i més quantitat. Clar, per fer un vi bo, el que interessa és a l'inversa.
Per tant, també... punt de maduració, que la planta no produeixi massa perquè surtin concentrats els grans de raïm, surtin més petits i més concentrats, i què més?
I l'edat, dèiem, també, perquè a més amb l'edat el cep penetra molt profundament a la terra i les fa unes arrels molt llargues, i aleshores a la planta se li fa passar una mica el que es coneix com estrès hídric, és a dir, que passi una mica de set, perquè així l'arrel s'esforça més a anar a buscar nutrients a sota terra. Mm-hmm. Després vindria un component que són els tractaments. A l'afegir-hi pesticides, a l'afegir-hi abonaments, és a dir, l'antiecologisme, per dir-ho d'una forma clara.
És a dir, si ens posem a llançar-hi tota mena de coses, doncs segurament tindrà menys...
El vi també l'hauràs de tractar més per anar corregint defectes organolèptics del raïm, això està clar. Llavors també hi ha zones que poden necessitar més o menys tractaments. Per exemple, hi ha una zona òptima per fer vi, que és l'Empordà, perquè és una zona molt ventada, allà ens bufa la tramuntana. Llavors, com que tenen, diríem, un antídot contra la malura natural.
Que s'ho porta volant tot, no?
Exactament, no, ni més ni menys. És així. Clar, llavors, amb una zona pues, enclotada, que no hi circula l'aire, que no, allà s'haurà de fer tractament, amb una terra humida, la humitat és nefasta.
És mala, això, mala...
Depèn una mica també de la zona, pues, el Priorat, perquè també són bons, perquè estan amb grans pendents i llavors també el vi està airejat, no? Llavors amb una insolació molt bona. Fixa't que sempre les vinyes que produeixen grans vins estan orientades a sud.
Els ha de tocar molt el sol.
Els ha de tocar molt el sol, però també al mateix temps es necessita un alt gradient tèrmic, que se'n diu, que vol dir que durant el dia faci força calor i en canvi a la nit faci fred.
Per tant, ha de ser en alçada, no?
Ha de ser en alçada o en llocs així airejats. Però està clar, les alçades òptimes, pues, a partir de 400 metres.
Per tant, els vins arran de mar?
Arran de mar també, però tindran unes altres característiques.
Que no seran segurament tan potents, sinó serà una cosa més,
ara,
més lleugera.
Exemple,
no?
Estan sortint coses al Camp de Tarragona molt bones. O recordem a Sitges, que encara ara celebra la festa de la Verema i ja no hi ha vinyes. Perquè ara el que hi ha són
altres coses, planten turistes. Ara planten turistes.
Exacte. Sí, sí. Està clar, la malvasia de Sitges era molt coneguda. Però és clar, i es produïa un vi dolç. No necessitaves aquesta alçada i aquest... Al mateix temps, també, la proximitat del mar pot ser que porti altres components aromàtics en el vi, més ajudats, més aromes de mar, precisament. No? Això es nota molt també en vins que s'estan traient ara a la DO de Tarragona, que havia quedat una mica perduda i s'està recuperant. No?
Val, per tant, ara hem recuperat... Ja tenim clar com ha de ser un bon raïm. Que evidentment nosaltres tampoc ho acabem de saber molt gaire, perquè quan consumim el vi, perquè ja ens comprem tot fet. Però hi ha hagut... La Verema ha estat d'actualitat precisament per un conflicte de preus.
Efectivament. Perquè els tres grans productors de cava han fixat un preu molt a la baixa per qüestions purament estratègiques de companyia. Pensem que Freixenet, Codorniu i el tercer és Jaume Serra, però Freixenet i Codorniu aquest any passat han quedat empreses estrangeres. S'han trobat uns magatzems plens de vi i aleshores no tenen tanta necessitat de raïm aquest any. Manera, comprar-lo barat. Pensem també que el que compren aquestes tres grans empreses representa el 60% del que es produeix al Penedès. Aviat està dit.
Doncs sí, sí, és clar, perquè vol dir que s'ha de trobar un altre comprador.
Aquí està. Però està clar, els altres són els petits. Per posar-ho amb xifres, entre els tres grans compren 200 milions de quilos, les cooperatives en compren 100 i els petits cellers en compren 50.
Per tant, encara quedarien 250 milions per...
Sí, però que són els propis que de producció pròpia. Clar, hi ha molt celler...
Queden, per tant, 200 milions, els que no comprin de menys, que no sé quan serà, però ho han de cobrir la resta de cellers. No?
Exactament. O el que dèiem abans, això s'ho menja el pagès, però pensa que han volgut pagar Jaume Serra 28 cèntims el quilo. i Freixenet a 30 cèntims al quilo, que són preus de l'any 1998. Perquè ens podem fer una idea, a la Xampanya, que és un lloc que es paga molt bé el raïm, per això el producte està prestigiat i té un preu, s'està pagant a 6 euros al quilo.
Com?
A 6 euros al quilo.
I tan, tan, bo, tan més bo és?
Sí, bueno, però és que a més, què passa? Que la Xampanya té una gran virtut, que és que no pot créixer. O sigui, no pot incrementar la producció, perquè no es pot plantar més vinya, com que està regulat. En canvi, aquí es fa al revés. A més, pensem que la DO Cava no depèn de la Generalitat, sinó perquè és una denominació que
espanyola,
té plantació
a
tot Espanya. I llavors, clar, malgrat el 90% de la producció de cava ve d'aquí. Llavors, clar, a 30 cèntims al quilo, al pagès no li sobra compte collir-lo. Si pensem que quilo de raïm ve a ser una ampolla de vi, el negoci que fan els elaboradors, Déu-n'hi duret.
No? Sí, per molts diners que hi posin, clar.
Per molts, clar. A més, pensa, no ho sé, el senyor Freixenet fa ampolles que es venen a 3 euros, fa ampolles que es venen a 5 i fa ampolles que es venen a 15 o a 20. Però el raïm el paga tot igual. Almenys hi ha altres elaboradors importants, per exemple, Torres o Codorniu també hi està entrant, que paga una mica en funció de la qualitat del raïm. No? Però clar, empreses com aquestes que es dediquen a vendre producte a 3 euros podien fer un càlcul a la inversa. I què val una ampolla de vi?
Depèn.
L'ampolla,
l'ampolla buida.
L'etiqueta, el collarí, el tap, el morrió, que és el filferro aquell que s'hi posa, la caixa, el transport d'un lloc a un altre, que pot ser dos o tres transports, perquè va del celler al distribuïdor, del distribuïdor a la botiga o al restaurant, els marges de tota aquesta gent. Si anem sumant tots aquests costos,
no pot ara
m'explicaràs què hi posem a dintre, no? Què hi posem? O aigua tintada o...
I ni així, segurament, perquè la tinta deu sortir cara.
Aleshores, el primer error és vendre producte a 3 euros. És a dir, el que s'ha de fer és pagar bé el raïm, fer producte de qualitat i vendre'l i vendre l'ampolla al preu que li correspongui. I una mica el cava amb això s'ha equivocat, perquè li ha sortit un competidor a nivell d'exportació, no aquí dintre el país, sinó a Europa, bàsicament, que són els italians, que fan una cosa que és la mateixa, que en diuen Prosecco, però que la venen cara. I aleshores, en aquests moments, tu vas a Alemanya, o vas a Anglaterra, o vas a Noruega, a vendre cava i dius, mira, és que val 6 euros l'ampolla. I et diuen, m'has dit que és cava, oi? No, no, ha de valdre 2.
Clar, s'ha generat una marca de que el cava és barat.
Aquí està.
És valor de...
Per la necessitat de grans produccions i d'haver de vendre-les com sigui. Pensem, parlàvem d'aquest productor que és Jaume Serra. Jaume Serra té una planta que em sembla que hi ha 4 persones treballant, i per un costat està tot mecanitzat entre el raïm, i per l'altre costat surt la caixa i intervenen 4 persones. Clar, els costos de producció són molt baixos.
Però també
això repercuteix en la qualitat del producte. Això no hi ha volta de fulla.
És una qüestió matemàtica, en aquest cas. Es tractaria, per tant, suposo, de prestigiar...
De que
un mateix, els propis productors, es creguessin
exacte,
que el seu producte és bo.
Llavors, degut a això, també hi ha hagut moviments. Per exemple, ara darrerament s'ha creat Corpinat. Corpinat és una associació de cellers que fan cava, que volen anar per aquesta via. I llavors, per estatuts, de moment són 9 cellers agrupats, per estatuts fixen el preu de compra del vi. El tenen ja fixat aquest primer any a 70 cèntims. O sigui, més del doble del que estaven
pagant els grans productors.
I per estatuts també es vol arribar a 1,5 euros, no em facis dir amb quin plaç de temps, però un plaç de temps curt.
Home, és força diferent 1,5 euros que 30 cèntims.
Exactament.
Sí. Efectes pràctics, clar, evidentment.
El que passa que aleshores també, al fer això, tenen més força per exigir en el pagès que el raïm tingui la qualitat que ells demanen. És a dir, escolta, jo et faré treballar més, però també et pagaré més perquè el raïm, per pagar-te'l aquest preu, vull que me'l cuidis d'aquesta manera. Però...
Al final és un acord, no?, amb el pagès, si el pagès
exactament.
Li sembla bé...
Exactament.
Clar, que canviar tendències d'aquest tipus també a vegades és difícil.
Sí, ara, per exemple, Codorniu també ha iniciat una mica aquest procés perquè Codorniu vol treure-ho tot amb ecològic i ha establert acords amb els pagesos a 4 anys vista i incrementant el preu del quilo de raïm, però incrementant a 40 o a 50 cèntims.
Sí, tampoc estem parlant aquí d'un dispendi, no...
una fortuna. Però bueno, si hi ha propòsit, les coses es poden fer, no? Llavors, inclús quan aquests de Corbinat van crear aquesta associació, el Consell Regulador del Cava no els hi va semblar bé i els han acabat expulsant.
És que el Consell Regulador del Cava és un lloc per parlar-ne un altre dia, Oleguer, perquè se'ns acaba el temps.
El president és de Codorniu.
Doncs, Oleguer Martí de Vins, moltíssimes gràcies. Hem parlat de la Verema, època important per tota la producció de vi i de cava. Moltíssimes gràcies i ens trobem d'aquí un mes.
Perfecte.
Que vagi bé.
Vinga, entesos.